Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Durant la postguerra, un grup destacat d'intel·lectuals i literats catalans, normalment originaris de les terres de Ponent, es van exiliar en el lloc més proper possible, Andorra. Per aquests exiliats culturals, el petit país dels Pirineus va ser un marc ideal per prosseguir les activitats a banda d'un territori de pau. La seva obra és un testimoni clar de desarrelament. Un dels exiliats culturals que van passar de Catalunya a Andorra va ser el poeta, narrador, articulista i editor Miquel Lladó. Miquel Lladó va néixer a Castelldans, a les Garrigues, el 1919. De família humil, la seva formació havia estat autodidacta. Va quedar profundament marcat per l'experiència de la Guerra Civil i després d'uns primers temps escrivint majoritàriament en castellà, als anys 50 es va sumar decidit a la represa cultural catalana. Establert des dels anys 60 a Andorra, la Vella va col·laborar al diari Poble Andorrà i va fundar l'editorial Valls d'Andorra, a través de la qual es va autopublicar molts dels seus escrits inèdits. Més enllà de la connexió amb altres autors ponentins de postguerra, com Manuel de Pedrolo, Josep Vallverdú i Guillem Viladot, no formava part de cap cercle literari que li garantís reconeixements i guardons. Lladó va conrear de manera especial la poesia, com Esteve Albert i Rossend Marsol Clua, àlies Sicoris. Tots ells havien nascut en les dues primeres dècades del segle XX i van escriure bona part de la producció al llarg de la segona meitat del segle instal·lats a Andorra. En els escrits no hi ha crítiques a política i societat del país d'acollida, ja que per ells va ser un refugi i una taula de salvació. Molts d'ells van acabar adoptant la nacionalitat andorrana. De vegades la imatge que expressaven del país d'adopció tenia fins i tot un punt romàntic, identificat amb la natura en un estat pur. Alguns autors van optar per expressar la falta d'esperança, altres per ser més festius, però tots tenien en comú haver reprès l'obra que ja havien iniciat a Catalunya en un altre context ben diferent des del punt de vista social i també literari. Més endavant arribarien a Andorra persones de generacions més joves, com la poetessa Josefina Obiols, nascuda ja l'any 1955. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, gràcies.
Què tal? Tot bé?
Tot bé, tot
bé. Estàs content d'estar avui a la delegació de Catalunya Ràdio a Lleida, on estem gravant el programa avui?
Sempre, sempre. A més, es veu la Seu Vella. És que aquesta delegació, per paisatge, s'ha de reconèixer.
Doncs, escolta, demanem que traslladin tot Catalunya Ràdio aquesta delegació. No sé si acabarem tots aquí, però...
És la més bonica.
És la més bonica. Les coses com siguin, que no se'ns enfadin els de les altres delegacions i de la Seu Central, però...
Es veu l'horitzó, es veu la Seu Vella...
Però per un de Lleida o de gairebé del costat de la ciutat de Lleida, això, naturalment, l'orgull pàtria, això tira molt, eh? Escolta'm, parlem del tema d'avui. Andorra, lloc d'exili, això a mi em xoca una mica,
sí,
no? És sorprenent.
Ens hem de situar una mica, diguem, Andorra, quan, amb els anys de la Guerra Mundial, no arriba als 5.000 habitants, és un dels...
Només 5.000, perdó, és que acabo d'entendre ara la balada, eh?
No arriba als 5.000 habitants, 4.500, 4.600.
No, res, és molt poc.
És l'estudi que ha fet en Pau Xica d'Andorra i la Guerra Civil.
Sí, Pau Xica va venir aquí, sí.
Andorra i la Guerra Mundial.
Val, molt bé.
4.500 habitants, amb el qual hi ha el copríncep francès, que en el seu moment, aquests anys, serà el petenc.
Clar, clar, i tant.
I el copríncep del bisbat d'Andorra, que en aquest moment
és el Guitart,
després serà l'Iglesias Navarri. O sigui, hem de tenir en compte això. Sí, sí. Però a part d'això, Andorra és un país pobre que fa el gran salt que l'ha iniciat ja a finals dels 30 a partir de dos elements que són molt fonamentals. És, diguem, tot el canvi de divises, és a dir, la diferència econòmica entre l'estat francès i l'estat espanyol, Andorra juga amb tot això, i el contraband, això és un fet. El contraband, que hem d'entendre'l amb un criteri, diguem, diguem, propi de l'època de la gent menuda, de la gent de cada dia, no sí, el contraband.
De 10 paquets de tabac i no estem parlant de milers de paquets de tabac.
Exacte,
eh?
El que fèiem tota, 100, igual, el que fèiem tota la gent amb els anys 60, 70, 80, quan anàvem a Andorra. El formatge, la mantequilla...
El Duralex.
El Duralex i una ràdio i vés a ser... I algun pneumàtic.
Sí,
o sigui,
sí.
No com un gran...
Sí, això es feia, eh? Porto els pneumàtics del cotxe i els porto tots quatre que no se n'adonen als guàrdies civils perquè són
pneumàtics. I era un delicte...
Són pneumàtics.
Era i és, a petita escala, un delicte administratiu, perquè, clar, és la diferència de preus d'un dels altres. És a dir, tot això és una de les raons del creixement d'Andorra, i n'hi ha més.
Inicialment, clar.
Però, clar, vol dir que moltes d'aquestes persones, en aquest creixement, és un exili polític, ideològic, han perdut la guerra, la catalanitat, etc.
Sí,
hi ha una cosa cultural, lingüística, però n'hi ha altra, que també és l'exili econòmic. És a dir, és emigració. Andorra dona unes possibilitats que no dona, diguem, les terres del sud. I les terres més properes del sud és totes les comarques de Lleida.
Havia d'estar molt malament al sud, o sigui, el
sí, Principat... Sí, sí, estava molt malament.
Per considerar que una Andorra que està a 4 o 5 mil habitants, bàsicament...
Bueno, però va creixent, va creixent ràpidament.
Que està bé, però que en aquells moments estrictes és ramaderia i una mica de comerç i està creixent, però, esclar, tampoc no és que sigui Suïssa, diguéssim.
No, però tots els pobles, diguem, molts pobles de totes les comarques de Lleida, dirien de gent i de famílies que van anar a Andorra. Mm. Molts, Si jo mateix en conec, vaja.
Sí, sí.
I aleshores tot això t'explica aquesta mena de posició davant de reflexionar què és Andorra, d'aquestes persones, quan van a un país amb el qual és un estat sobirà, que la llengua oficial, la llengua pròpia d'Andorra és la llengua catalana. I tot això, tot el que això suposa i vol dir d'una forma... social, ideològica, política, somnis, etc, etc, d'un estat sobirà, i ells viuen allà dins.
Qui ens ajudarà a entendre aquest procés, especialment la figura de Miquel Lladó, però no només, és el poeta, filòsof i antropòleg Eduard Valle, professor de la Universitat de Lleida, que és el responsable de l'edició i pròleg de l'obra d'aquest autor, de Miquel Lladó, Els caminants de la por. Professor Valle, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a Vanguardia.
Bon dia.
Això que estava comentant en Josep Maria Soler i Sabater de l'Andorra, que es trobaran aquests exiliats de la Guerra Civil... suposo que és clar, d'una banda, és una economia pobra, però molt millor de la que hi ha a la Catalunya del moment, i d'altra banda, aquesta llibertat de la llengua catalana com la cosa més comuna del món. Suposo que això devia ser un incentiu molt gran per anar amb una població que, en principi, no estem parlant d'una gran població on hi ha moltes oportunitats econòmiques, sinó que tot és molt restringit en aquells anys.
Sí. Clar, si nosaltres agafem la paraula exili des d'una excepció bàsica, no? Diríem aquella situació en la qual una persona es veu obligada a abandonar la seva residència, el seu lloc de naixement, perquè la seva llibertat està amenaçada. Clar, això admet un ventall ampli. Uh-huh. Des d'aquells que en els moments imminents, la desfeta després de la guerra, van a salvar la pell... Andorra serà un lloc de passada, no serà un lloc de refugi.
La gent no s'hi quedarà.
D'aquest primer exili, no. Però després hi ha una situació, és que aquell franquisme que en alguns casos optimistes creien que seria una solució transitòria, que potser hi hauria una transició cap a una monarquia més amable amb la figura de Joan de Borbó, quan es va veient que aquest franquisme ha vingut per quedar-s'hi, hi ha un exili d'avorriment, de tedi, de manca de perspectives, de manca d'esperança sobre gent que ja havia pagat la seva pena, que ja havia passat la comissió de depuració i que, per tant, formalment ja gaudien, diguem-ne, de les mans lliures per fer la seva vida al Principat, als seus pobles.
De la llibertat que es podia tenir l'Espanya franquista.
De la relativa llibertat del món.
Era fins aquí.
Aleshores, és aquest tedi, d'alguna forma, el que a molts d'aquests exiliats culturals els mou a finals dels 50, primers 60, per desplaçar-se cap a Andorra. Sí que és veritat que en algun cas, també en parlarem, evidentment hi ha exiliats més greus, no?, en persecució directa. Sí, el cas de Norbert Orovitz, activista del PSUC, que passava, feia estades a la presó o a Carabanchel. El cas d'Esteve Albert, que fuig cames, ajudeu-me, perquè estan a punt d'atrapar-lo, perquè era contacte del Front Nacional de Catalunya amb l'exili a França. Són casos d'exili en el sentit més...
El Viadiu, el Ros...
Correcte, sí.
I el d'això, el com es diu, el Forner... És a dir, tots són persones... Bueno, el seu fill després serà president d'Andorra.
Anava a dir que el Forner, això...
El seu pare, ell era de la part de... no recordo si és d'Organyà o del Coll de Nargó, de per allà, i el seu fill és el que després serà president del govern d'Andorra. Vull dir, i l'Esteve Albert és aquest maresmenc, que és el que
correcte,
fa
sí.
el retaule, és a dir, fa el retaule de Sant Armengol
de Sant d'Urgell,
però, a més, fa la bandera catalana de Bellcaire d'Empordà. Vull dir, és una gent molt activa en l'aspecte cultural.
Per tant, aquesta fugida inicial no és comparable amb el que, en el cas d'en Lledó, per exemple, i d'altres, que a partir de potser de principis dels 50 començaran a plantejar-se tocar el dos i anar cap a Andorra. Només és gent de terres de Ponent, perquè els hi queden relativament a prop, i mentalment a prop també a Andorra. Clar, perquè, malgrat, de vegades la distància entre la Cerdanya, per exemple, o gent que viu per la Cerdanya, i Andorra és menor que la que viu des de la ciutat de Lleida i Andorra. I, en canvi, normalment sembla que tendeixi més la gent de Lleida, per exemple, que no pas la gent de Puigcerdà.
Hi ha un grup important, destacable, que són de Terres de Lleida en un sentit ampli, de la Plana fins al Turgell i Pallars, però no ens ha de sorprendre la presència de dos maresmencs il·lustres, com dèiem, com Esteve Albert i també Albert Puig Oriol, que és el que crea una editorial que jugarà un paper fonamental, l'editorial Andorra, que és la primera que posarà sobre la taula el tema de l'andorranitat, què ens fa andorrans, i també altres orígens, com per exemple passa una temporada a Andorra Andreu Claret, pare, dic pare sí. perquè coneixem més a l'Andreu Claret, periodista, escriptor.
Sí, tant i tant.
Però no és la nissaga de violinista.
De violinista, sí, sí, que van passar per la Model, precisament.
Sí, sí, sí.
Doncs, abans.
Andreu Claret, pare, és nascut a Súria, així que veiem gent també nascuda a Barcelona.
Al Bages, a Súria.
Al Bages, sí, sí.
Però en tot cas, bàsicament, pel que expliqueu, són terres del Ponent on aquest pes de l'exili a Andorra tindrà més força.
Sí, certament hi ha un grup reconeixible que és de lleidatans en aquest sentit ampli.
Anem a Miquel Lledó. Ara ja hem situat una mica el context per veure qui era aquest senyor.
Miquel Lledó és un personatge força desconegut, o ho ha sigut fins fa relativament poc temps, però que és un dels protagonistes de la represa cultural a les Terres de Ponent. Una formació autodidacta, una família humil. Nascut l'any 1919, per tant, entra a lluitar a la Guerra Civil en els darrers moments, de fet, al front del Segre, a la zona d'Ardèvol, cap a...
El Solsonès.
I ja, doncs, passa 6 mesos de depuració al Seminari Vell de Lleida, i immediatament, amb la dèria literària, el porta a prendre contacte amb personatges del moviment a Lleida, del moviment franquista, i que al final anirien derivant cap al leridanisme. Personatges molt significatius. Guanyen jocs florals apadrinats per Eduard Ounos.
Que va ser ministre. Bueno, és el ministre clau de la repressió en moltes coses.
Sí. Aranès, d'origen aranès.
Sí, sí.
Es fa amic d'Emilio Romero, pare del periodisme franquista de no sé quantes generacions.
I tal, el director de Pueblo... De molts
director
anys
de Pueblo va ser director durant 3 anys el diari La Mañana.
És que està a Lleida per una cosa que mai ha quedat clara, de que el van castigar a Lleida, però mai ha quedat massa clar de per què el van castigar, el van enviar a Lleida, i per Lleida, a nivell periodístic, va ser, en certa forma, dins del franquisme, una sort.
Clar, perquè dins de tot era un home amb prestigi i amb... En sabia, diguéssim, sí, malgrat sí, el sí, seu sí. franquisme absolutament militant.
Sí. El que passa que aquest periodista obre una pàgina cultural al diari La Mañana, on es permeten publicar alguns poemes. Miquel Lledó és un d'aquests poetes que comença a publicar...
En castellà, m'imagino, clar, perquè anava a dir... No pots donar-li moltes voltes, no?
Sí, i l'any 47 publica un poemari amb una petita editorial, Biblioteca d'Escriptores Leridanos, aquí a Lleida, amb una petita editorial en la qual també trobem les primeres armes d'un Josep Lladonosa, també en castellà. I hi ha un moment que és el moment de canvi. És al voltant de l'any 1950 coneix un parell d'editors i una personalitat que li canvien l'orientació. Els editors són Josep Pedreira i Torrell de Reus, Salvador Torrell.
Que són els editors de les grans editorials, Barcino i la de Reus, no recordo com es diu.
Torrell de Reus.
Ah, Torrell.
Sí. És Salvador Torrell qui el posa en contacte amb un altre jove poeta, targarí, que és Manuel de Pedrolo. I aquí...
Aquestes companyies...
A Pedrolo no l'acabem de conèixer com a poeta. Actualment el record de Pedrolo no passa per la, bàsicament per la seva poesia, sinó per la seva novel·la. Però, esclar, és evident que Pedrolo va conrear diversos gèneres.
I aquí és quan la cosa ja es torç. Aquest primer reconeixement, fins i tot popularitat que havia tingut Miquel Lladó com a incipient valor del l'eridanisme, ja canvia, ja s'acaba, perquè començar a col·laborar fent ressenyes literàries al diari La Mañana i a la revista Ciudad, que era l'òrgan, diguem-ne, cultural de l'Instituto de Estudios Ilerdenses en aquell moment, i fa ressenyes de Salvatge Cor, de Carles Riba, fa ressenyes de les obres del seu amic Manuel de Pedrolo, dels poemes de Agelet i Garriga, que el trobem vivint, residint a París, però també fa la primera reivindicació pública des de Lleida de Màrius Torres, cosa que li val amb ell i al director del diari, en aquell moment ja no era Emilio Romero, els hi val una severa, un sever càstig que gairebé els porta a la presó uns quants dies.
És a dir, reivindicar un poeta mort quan la Guerra Civil, de tuberculosi, significa repressió?
Era un nom vedat.
Ah, perquè son pare és l'Humbert Torres, alcalde de Lleida, i clar...
Una família molt significada, identificada amb Esquerra, amb el republicanisme.
Però imagina't.
Disculpeu, heu dit dos o tres cops la paraula l'eridanisme, a més en castellà. Ja sé que no és el programa del tema, però hauríeu d'aclarir una mica, perquè això de l'eridanisme, que és una cosa d'aquella època.
L'eridanisme, d'alguna forma, seria doncs, un dels diferents intents que en l'àmbit de la cultura catalana, en un sentit ampli, s'han fet per intentar dissoldre la catalanitat, fins al punt d'arribar que als anys 60 hi va haver-hi un avantprojecte educatiu i polític, amb els llibres de textos ja, de text escolars duts a la impremta, a punt ja de dur a les llibreries, per partir Catalunya en regió de Levante, Girona, Barcelona, Tarragona,
al nord-oest,
i una regió artificial que seria l'anomenada Valle de l'Ebro.
I era passar la província de Lleida a l'Aragó.
Tot això anava acompanyat d'un discurs ideològic que es resumeix en una frase que és: l'Èrida no és ni catalana ni aragonesa, l'Èrida és l'Eridana, dit així, literalment.
El mateix que van fer en Tortosa.
Val. Ja està. Només per aclarir-ho a mi. Tornem-hi a Lledó.
Això tenia una maldat extraordinària. Home. I s'ha de dir que fins i tot hi ha algun sector franquista que s'hi va oposar. Lleidatans franquistes que s'hi van oposar. Això era un projecte l'any 63-64.
De tant en tant reviscola, de tota manera, això. De tant en tant se senten comentaris del segle XXI en què van per aquí la cosa. Però, en fi, no és el programa, parlem d'en Lledó, que és el que toca i que és el que convé. Aleshores, en Lledó, amb la mala influència, ho dic amb sarcasme, d'en Pedrolo, se n'adona que això de l'idealisme no va enlloc i que la seva manera de fer és diferent, i d'aquesta primera intent de repressió suposo que encara el sacseja més.
Sí, i a més és un moment en el qual entra en contacte amb joves escriptors que també fan aquest pas, per exemple Guillem Viladot, que a Agramunt en la seva joventut havia estat implicat amb Acció Catòlica i tenia un perfil molt diferent del Guillem Viladot que coneixem, que també li passa una cosa similar. El que passa és que en aquest cas el detonant és una reivindicació de Rafael Alberti. La tornada, òbviament, aquí hi ha un catalitzador, la tornada de Josep Vallverdú cap a Lleida, després de la seva estada a Barcelona i a Sant Feliu de Guíxols. Tot això va fent un grupet reduït, minúscul, hem de dir-ho, però que va creant una cohesió i un sentiment de catalanitat que després realment eclosionarà als anys 60. Als anys 50 tot això encara va d'una forma molt discreta, però sí que tímidament aquí trobem a Miquel Lladó, que efectivament publica ja els seus poemaris en llengua catalana, alterna algunes publicacions en castellà, però cada cop més decididament s'incorpora a la literatura catalana en el moviment que Joaquim Moles va denominar la represa literària, no? Aquest moviment de reprendre el fil estroncat amb la Guerra Civil.
I és quan decideix marxar a Andorra per poder respirar, diguéssim. Aquest és una mica...
Més tardanament, perquè aquí, com deia en Josep Maria Soler, hi ha la qüestió de que Andorra també és una oportunitat econòmica.
Ja.
Les lletres...
Sí. I gran, perquè als anys 60 ja... Sí. Andorra ha fet un salt importantíssim.
I per dels 50 es nota, això. Sí, sí,
les lletres donen pel que donen, encara avui en dia.
Sí, i per sí. Tant, no ens enganyarem.
I per tant, doncs, seguint el fil que en Josep Maria Soler havia dit, el germà gran s'hi guanyava la vida com a pintor de cases, com a pintor de broxa gorda. Sí, sí. I Miquel Lladó hi va per ajudar-lo, perquè havia passat d'altabaixos econòmics. Un home que, a més, tenia una existència atzarosa. Havia residit més o menys temps a Mollerussa, a Tolosa de Llenguadoc, a Lleida, ciutat, i finalment, òbviament, el poble nadiu, a Castelldans, a les Garrigues, finalment és quan atén la crida del seu germà, que es desplaça cap a Andorra i ja s'hi quedarà fins a la seva mort l'any 1999. I s'incorpora plenament amb una activitat que és la de construir des de zero la literatura andorrana, junt amb altres dels exiliats culturals que avui parlarem.
Des de zero? Què hi havia a Andorra en termes literaris en aquell moment?
Pràcticament res. Un especialista, Josep Carles Laínez, diu: aquests autors de l'exili cultural no es van incorporar a la literatura andorrana o a la branca andorrana de la literatura catalana perquè això no existia. O sigui, la fan des de zero. Al segle XVIII hi ha dos textos vagament literaris: el manual Digest, de Fita i Rossell, sí, i el Polità Andorrà, d'Antoni Puig, que són manuals consuetudinaris, sí, màximes morals...
Molt interessants, però clar, no literatura, és difícil qualificar-los així, sí.
S'ha d'agafar molt pinces, el concepte.
Bueno, hi ha tot el fons cultural que porta el bisbat, que això no hem... És a dir, el bisbat d'Andorra... el bisbat de la Seu, porta cultura a Andorra.
Clar.
Cultura de sotana, si vols, però porta cultura.
Clar.
Al segle XIX tenim un parell de textos més, que són la visió d'Andorra a partir d'estrangers, de personatges també peculiars, com per exemple un coronel isabelí enviat en missió d'espionatge per si de cas fos necessari que Espanya envaís, conquerís Andorra, el coronel Ulrich. I l'home, en lloc de fer un informe militar, enamorat de les belleses naturals paisatgístiques d'Andorra, acaba per fer gairebé literatura de viatge junt amb la relació sobre les valls d'Andorra de Tomàs Junoy, que també és un personatge que s'escapa de la persecució religiosa dels anys 30 del XIX, del segle XIX, i que també ens fa una petita revisió de la història i del paisatge andorrà.
A part d'això, no hi ha res més.
Poca cosa més.
Quan arriba Fonoll, serà dels primers que posarà en marxa una certa literatura andorrana.
Lladó, Esteve Albert, aquests noms, però...
Ai, perdó, Lladó, disculpa, he fet un lapsus amb l'editorial.
Amb l'editorial,
sí. Lladó, sí, sí. Serà dels primers que juntament amb altres, que posarà en marxa aquesta literatura andorrana.
Sí, són la primera generació que reben el nom de generació de l'ideal, que són els pares, podríem dir, de la literatura catalana a Andorra.
En uns anys que els crítics i els jurats dels Premis Literaris mostraven un cert esgotament amb el realisme històric, Miquel Lladó apostava clarament per la fidelitat als fets i renegava de l'elaboració literària excessiva. Així ho expressava en la introducció al primer volum de la seva trilogia de relats, Els camins de la por, escrit el 1970, un any abans de la publicació definitiva. Aquesta obra va arribar a les darreres votacions del Premi Víctor Català dels anys 68 i 69, però no va ser escollida.
Fa segles que els francesos nodreixen una mena d'obsessió per la veritat. Jo no sóc tan ambiciós. La meva obsessió és la realitat, és a dir, les realitats, els fets, sempre presents i sempre fugissers, com la llum del dia, com les hores, com la vida. Per a la descripció de la realitat, el primer impediment és qualsevol escola literària. La realitat no sap res de fórmules literàries. No exigeix més que una gran simplicitat d'esperit, una capacitat d'observació subtil i lleial, una valentia inesgotable i una sinceritat audaç, insensible a la vanitat, pròpia i aliena. Hi ha l'antiga habitud de confiar-ho tot a les paraules. Confiem massa en les paraules. No és sorprenent, doncs, que l'escriptor, el professional del llenguatge, caigui en la trampa de donar un valor absurd a les paraules, oblidant els fets que les dicten. El virus més maligne que mina la nostra societat és, encara que no ho sembli, la literatura. La literatura fa més mal que qualsevol tipus de bomba. És gràcies a la literatura, però, que l'escriptor arriba a taumaturg de la paraula escrita. És en aquest moment que li cal sofrir la seva més gran metamorfosi, renunciar al seu art. De manera semblant, en el seu temps, el místic renunciava al seu cos per tal de salvar-se ell mateix, com la libèl·lula abandona la seva indumentària aquàtica per a poder volar. L'escriptor ha de sofrir la mateixa transformació. Una vegada ha après a convertir les seves sensacions i el seu pensament en paraules, és a dir, una vegada ha esdevingut un literat, li cal eliminar la literatura. El seu talent d'artista consisteix a despullar-se de l'art. La vida és sempre superior a la literatura, per miserable que sigui la vida. La literatura ve de la vida i no a l'inrevés. El que manca és aprendre a viure, ensenyar a viure.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb en Josep Maria Soler i Sabater i amb l'Eduard Batlle parlant dels exiliats culturals d'Andorra i molt especialment de Miquel Lladó. Professor Batlle, acabem de sentir aquest fragment de la reflexió de Lladó sobre la literatura i com ha d'enfocar la realitat. Clar, la realitat andorrana dels anys 50 suposo que havia estat molt poc explicada.
Sí, i de fet, podem dir que Miquel Lladó és un ciri trencat, perquè és dins de la generació de l'ideal, és l'autor que és més crític o se li pot reconèixer una visió que de denúncia d'alguns aspectes del que començava a intuir-se que podria passar amb un món, amb un microunivers que durant, vaja, pràcticament tota la seva història d'existència havia quedat arrelat, no?, en unes formes de vida seculars que ancorades, no?, en els orígens com tals. Per Lladó, el realisme que reivindica implica també assenyalar els canvis que estan per arribar i les transformacions que comencen a intuir-se. Però la generació de l'ideal precisament el que fa és caracteritzar-se perquè idealitza Andorra fins a un punt gairebé romàntic.
Clar, però estem parlant de mitjans del segle XX i del romanticisme d'aquest tipus és mitjans del segle XIX. O sigui, porten 100 anys de retard, diguéssim, no?
Sí, però crec que és comprensible. Gent que ha escapat d'una situació molt dura. Gent que ha vist que el somni d'una Catalunya que podia construir-se, no?, la Catalunya noucentista o dels temps de la República, s'ha estroncat de cop i que en alguns casos escapen de la misèria, de la persecució. Per tant, el refugi andorrà
és una meravella.
És una meravella.
És allò de la segona pàtria que per ells esdevé la primera.
Exacte,
perquè la seva primera està ocupada pel franquisme.
Sí, sí. De fet, podríem dir que tenim el moment inicial de tot això que el protagonitza un personatge prou conegut com és el periodista Domènec de Bellmunt. No podem dir que és un exiliat...
La República havia tingut un gran pes, sí. Unes cròniques...
La veu de Catalunya...
I tant, i era amic del grup del Josep Maria Planes, ell havia retratat la Barcelona dels anys 30 d'una manera extraordinària, hi ha un llibre, si no recordo malament, compilat per Francesc Canosa sobre en Domènec de Bellmunt, que és excel·lent. És unes cròniques meravelloses de la nit barcelonina, molt canalla, molt...
I el Quim Torra, l'expresident Quim Torra, també té, de tots els periodistes d'aquells anys, agafa
raó,
també el Domènec de Bellmunt.
Tens raó,
en la Catalunya impossible, que és així.
Sí. És un personatge important, Domènec de Bellmunt.
Sí, no podem dir exactament... Era de Gramunt o de Bellmunt?
De Bellmunt d'Urgell.
I per això d'aquí venia el nom.
No podem dir exactament que sigui un exiliat a Andorra, sinó que ell s'instal·la a Tolosa de Llenguadoc, però va fent incursions cap a Andorra i estades fins i tot de llarga durada que culminen amb la publicació d'un llibre, d'un volum titulat Andorra, Història, Arqueologia, Folklore, de mitjans dels 50, i que el que fa és donar un parell de valors que són comuns, transversals, a tota aquesta generació de l'ideal o dels primers escriptors d'Andorra, que la majoria doncs, són nascuts doncs, al Principat de Catalunya. Un dels valors és, en primer lloc, la visió bucòlica del Principat d'Andorra, l'exageració de les belleses i les bondats naturals del paisatge andorrà.
Les valls, les aigües, les neus, les bordes, aquest tipus de visió gairebé pastoril, no?
Pastoril, sí, sí, el que molta gent no coneix perquè va a Andorra i va a comprar o va a Caldea sí, o a no sé què, que ja està bé, que vagin que vulguin, però vull dir, les belleses naturals hi són, eh?
Sí, Andorra sí, sí. És... El que passa en aquella època no hi havia aquests
No, ni les pistes d'esquí ni tot això.
I per tant, les belleses naturals encara la tenies més a tocar de casa, no?
Sí, sí, verges, eren verges.
Sí, El segon valor que reivindica en aquesta obra és que Domènec de Bellmunt descobreix a Andorra com una càpsula del temps la essència de la catalanitat, de forma impoluta. Aquesta catalanitat que ha quedat esmicolada a l'Espanya franquista es conserva encara com, imagina, originàriament devia haver sigut els temps dels tallaferros, no? els temps de la Catalunya com tal.
Clar, això era un canvi, amb respecte a com ho veia Lladó, bastant important, perquè aquesta visió bucòlica, no sé si Lladó, pel que hem sentit abans, la compartia. En part sí, però potser no gaire.
Clar, és que són 10 anys. De mitjans dels 50 a mitjans dels 60, la realitat andorrana es transforma d'una manera tan abrupta, tan sobtada, que de sobte comencen a aparèixer turistes. Aquella economia de base feudal que dèiem es capgira com un mitjó. Comencen a multiplicar-se les estacions d'esquí, els centres comercials, les construccions verticals, la onada de població que ve exclusivament pel treball i que, per tant, no té cap mena d'identificació, si més no, de bones a primeres, no té cap mena d'identificació amb el que pot significar Andorra. I tot això, a més, en el context d'una sobirania que no és la sobirania de la qual actualment gaudeix Andorra.
Sí, que... Perquè no tenia Constitució Andorra encara.
I no és l'Andorra que el 93 és reconeguda plenament a l'Organització de les Nacions Unides. És una sobirania tutelada o tolerada per dos gegants.
Lladó tenia una visió més crítica de l'evolució de la societat andorrana que alguns altres exiliats catalans. En la seva poesia sovint fa referència al fenomen turístic sorgit als anys 60 com una amenaça per la natura i les tradicions, associada a l'explotació obrera, l'especulació immobiliària, l'explosió demogràfica i la minorització de la llengua pròpia. El 1973 va escriure Els turistes, un poema gairebé profètic, inclòs en el recull de poemes Vot de silenci, que encara resta inèdit.
Arriben a peu o damunt de quatre rodes, a milers, a milions, ramat interminable que es dispersa per la vella fesomia d'Europa. Esborren les fronteres, envaeixen els països. Nova invasió de bàrbars, o potser pelegrins d'una Meca introbable. Cerquen la porta de sortida de la gàbia, però la gàbia és més gran cada dia. Parlen llenguatges diferents, però a la gorja hi porten la mateixa paparra enganxada. Avancen, apressats, pels carrers, riuada de la rosa. Els moments el tapen, com és llei, però ells tenen ganes de passar davant dels moments, d'arribar primer que el temps. Els homes arrosseguen marrecs de parador en aparador, mentre les pobres dones, sense saber que els homes se les fan a mida, ensenyen llurs tresors per les voravies, tot allò que tenen, sense por dels 40 lladres. Els manobres gallecs o andalusos, des de la bastida o des del fons de la rasa, se les miren. Se les miren amb els ulls rodons de l'infant orfe, i pensen en l'estimada o en la mare, perdudes en les terres calentes del sud o en les carenes boiroses del nord-oest.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
Eduard Batlle, caram, quin poema, no? Déu-n'hi-do, no havia sentit mai un d'aquestes característiques contra el turisme. Pensem que és dels anys 70, vull dir que no estem parlant... Ara, un poema d'aquestes característiques te'l pots imaginar, no sé si l'estil seria l'adequat, però és clar, estem parlant de pràcticament fa 50 anys, arrodonint, una mica més i tot, on el turisme en general no era mal vist enlloc. I, en canvi, en aquest sentit, Criador ho veu claríssim, que allò pot ser molt, 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 molt destructiu.
Sí, no és l'únic que, avançats als anys 60, quan es van veient aquestes transformacions radicals del coprincipat, es fan la pregunta per la identitat andorrana. Què serem? Cap a on ens porta això? És la pregunta per l'andorranitat. Aquesta pregunta per la identitat de què és Andorra o què serà Andorra és una pregunta que perdura encara fins als nostres dies. I de fet, hem de reivindicar el nom d'un autor de Tellà, un d'aquests exiliats culturals, Albert Puig Oriol, que és el primer que posa sobre la taula la qüestió de l'andorranitat. Després, un personatge del qual parlarem segurament, com Antoni Morell,
sí, segurament.
Qui més porta endavant la qüestió a partir d'un llibre d'entrevistes que és capdalt. Però Albert Puig Oriol, a l'any 63, és dels exiliats tardans, podríem dir, quan arriba a Andorra, publica dos llibres. L'un és Andorra, el meu país, i l'altre és Els andorrans, que, sense temer ser exagerat, seria l'equivalent de Nosaltres els valencians o del Notícia de Catalunya o de Les formes de la vida catalana.
Sí, pensem que aquests llibres que estem comentant són llibres que apareixen bàsicament als anys 60 representen la primera reflexió pública, de privades n'hi havia hagut moltes, però pública en el franquisme amb un gran pes, al qual s'assumeix que el franquisme no és una au que passarà i volarà ràpid i tot quedarà exactament igual un cop desaparegui al cap de 3, 4, 5 anys, sinó que el franquisme ha arribat i ha arrelarà i ha transformat la societat. Què fem a partir d'ara?
I deixa unes llavors molt profundes que encara hi ha gent que creu que encara hi ha molts d'aquests equivalents a la societat actual.
Clar, aquests llibres reflexionen Fuster, Vicenç Vives, de maneres molt diferents i amb resultats molt diferents. I és un moment molt clau, tothom se n'adona. Clar, l'andorritat, diguéssim, també és un forma part, encara que no li afecta directament el franquisme, indirectament també en rep conseqüències, esclar.
Clar, és una pregunta incòmoda, i més per un andorrà que ha donat la frase feta de fer l'andorrà. És a dir, la clau de la supervivència d'Andorra és una intel·ligent discreció al llarg del temps.
I equilibri sempre a banda i banda. Perquè, clar,
a França i a Espanya.
L'estat francès i l'estat espanyol, que tenen un passat, diguem, gloriós. No massa respectuós amb els pobles.
Sí.
Deixem-ho així.
Continuant amb el llenguatge metafòric, Andorra sap que no podia treure a ballar l'os, perquè aleshores no triés quan l'os vol deixar de ballar. I, per tant, aquest fràgil equilibri entre l'estat francès i l'estat espanyol, que dona lloc a l'expressió fer l'andorrà, consisteix en no fer-se preguntes que poden ser incòmodes. Però tard o d'hora, en el moment en el qual el país s'està transformant d'una forma ultraràpida i radical, sorgeix la pregunta de què ens fa andorrans, què és allò que ens constitueix com a andorrans. Clar, és una pregunta incòmoda perquè per poc que reflexionis sobre aquesta pregunta vas a parar amb una qüestió que és evident, i és que l'andorranitat és una de les diverses formes que té la catalanitat en un sentit ampli, i això pot trepitjar molts ulls de poll.
Clar. Clar, i perquè és evident que la construcció de la identitat catalana passa per l'idioma, tots aquells que comparteixen l'idioma català tenen molt de català, diguem-ho així, i és clar, per Andorra és un estat sobirà amb particularitats diferents del Principat o de la Catalunya Nord, i per tant, diguéssim, esclar, diu, sí, sí, jo parlo català, però no sóc exactament català. Això és difícil, és un tema realment complex.
La Constitució andorrana és clau, en aquest cas. Anys després serà clau.
El 93, encara falta,
Anys després serà clau.
Sí, sí.
I això,
però fixeu-vos que la Constitució andorrana i moviments actuals d'avui mateix de regulació de l'ús de la llengua catalana desacomplexadament, que ja voldríem...
Aquí al Principat.
Que ja voldríem aquí. Deriven d'aquest debat. No? D'un debat en el qual el català i les formes de vida, diguem-ne, tradicionalment andorranes, havien quedat com l'entremig dels àmbits. Cada vegada més prim i gairebé amb risc de desaparició. I és fruit d'aquesta reflexió sobre què és el que ens fa andorrans, què és l'andorranitat en totes les seves derivades, que crec que connecta amb fets actuals, en els quals Andorra ja està legislant desacomplexadament en qüestions d'ús i obligacions de la llengua. I, curiós, però és a partir d'aquestes legislacions que tímidament comença a veure's una recuperació de l'ús social del català a Andorra.
Un dels noms més importants de la literatura andorrana és Antoni Morell, advocat i escriptor nascut a Barcelona el 1941. El pare era un taxista del Picat i la mare una hereva d'Andorra que feia d'assistent a la capital catalana. El 1981 va publicar una novel·la cabdal per la literatura del país, Set lletanies de mort. Morell va establir una relació d'amistat amb Salvador Espriu. Per tal que Espriu fos guardonat amb el Nobel de Literatura, amb el suport d'un estat que donés suport també a la llengua de creació, li va arribar a oferir el passaport andorrà.
Miri, ja sap que el primer cop que em va venir a veure li vaig obrir les portes perquè és andorrà. I sempre que tinc ocasió parlo d'Andorra allà on sigui. Amic Morell, per Andorra, demani'm el que sigui, excepte viatjar-hi, que ja no em sento amb forces.
Ja has estat mai?
Una sola vegada. Va ser una excursió en auto, ràpida però força completa, just després de l'esclat del turisme.
I què va visitar?
Vam entrar i sortir pel pas. I després de dinar a la capital vam recórrer les altres 5 parròquies i alguns quarts.
Doncs sí que va ser una ruta prou exhaustiva.
I tant. I que em va provocar una profunda impressió. Era un dia d'estiu radiant. Vam poder contemplar admirats les esglésies més antigues i el paisatge d'alta muntanya.
Realment és un paisatge meravellós.
I no només el paisatge, Morell. És el que representa el seu país. No es deixin perdre Andorra, sobretot. Vostè sap que a mi això de l'església no em fa el pes, però el coprincipat és sagrat.
Senyor Espriu, deixi'm dir-li el que pensem molts en els territoris de parla catalana. Vostè hauria de ser reconegut amb el Nobel de Literatura. I si per arribar a tal distinció internacional li calgués el suport d'un estat, jo li cediria gustós el meu passaport andorrà.
Caram, Morell, és vostè extremadament amable. Em complauria molt tenir la ciutadania andorrana. No per por a res, perquè jo no he de fugir de res i no he fet mai mal a ningú. Aquest seria l'honor més gran que se m'hagi fet mai, juntament amb una meravellosa carta de Jorge Guillén.
Tant de bo fos possible. Però em temo que Andorra és un país desagraït. I això que a mi sempre m'han tractat molt bé. Però allà ni ens en recordem de l'ahir ni ens preocupem per l'endemà.
En guàrdia.
Eduard Batlle, el cas de l'Antoni Morell és una mica diferent ja de tot això que estem parlant, eh? I és un home més proper a nosaltres en el temps i que fins i tot se li acut aquesta jugada, que no deixa de ser política, de donar suport a Salvador Espriu perquè obtingui el que molts pensem que hagués estat ben merescut, juntament amb Àngel Guimerà molts anys abans, d'obtenir el Nobel de Literatura. Però a Espriu no li interessa això.
No, però certament Morell és l'home clau, junt amb d'altres, però sens dubte que és qui connecta aquesta generació anterior, exiliats culturals d'origen català, amb el que serà ja la generació actual, de noms doncs, com Teresa Colom, d'Iñaki Rubio, Albert Villaró. nacionalitzat andorrà, o el poeta Arnau Orovic, per exemple. L'element clau és Antoni Morell, que fa de baula entre una generació i l'altra. I a més, doncs, amb aquests orígens també, fill d'una família d'Alpicat, nascut a Barcelona, es casa amb una pubilla andorrana, que és una de les formes d'obtenir la nacionalitat, casar-te amb una pubilla andorrana. I...
O amb un hereu, també.
O amb un hereu.
Clar, clar.
I és el que porta, d'alguna forma, amb la historiadora Elida Amigó, porta el tema de l'andorranitat d'una forma ja més pública, amb un llibre que es diu Andorra 693 anys després. Després de què? Dels pareatges.
Sí, sí, hi ha altres historiadors, eh? Recordo l'Oliver Vergés, recordo el Pau Xica, recordo el Clot Benet, i, en fi, em posaria més noms, però ara no em ven al cap, però que hi ha un gruix important, cultural a Andorra, un gruix important, sòlid, molt sòlid.
Sí, sí, Joan Enric d'Allerès, afegiríem...
Sí. Iñaki Rubio, ja l'has dit, l'Iñaki Rubio, no?
Sí, és curiós, Iñaki Rubio, per exemple, mort qui t'ha mort, al cap i a la fi no deixa de ser res més que el tractament, d'una forma diferent i molt enginyosament, d'una obra que Antoni Morell, 7 lletanies de mort, havia escrit, i que tracta sobre l'última pena capital executada a Andorra.
Sí. És molt, molt dura la història, eh? Però, en fi... En definitiva, podem dir, i no allunyant-nos molt de la realitat, que malgrat les circumstàncies inevitablement tristes del fet de que la gent marxi del Principat i s'instal·li en un altre lloc, en aquest cas Andorra, allò va ser beneficiós per Andorra, en el sentit de que va ser la llavor d'un moviment, de diversos moviments literaris que han fet que la realitat cultural d'Andorra en aquests moments sigui sòlida.
Sí, sí.
I no només literaris, per exemple, la fundació de la Societat Andorrana de Ciències, de la Biblioteca Nacional d'Andorra...
La universitat.
De la universitat. A totes les entitats que avui en dia dinamitzen i són la columna vertebral de la cultura d'un país sobirà com Andorra, originàriament hi trobem el paper d'un exiliat cultural català.
I que molt sovint van agafar la nacionalitat. La majoria d'ells s'hi van quedar per sempre, diguéssim.
En alguns casos van tornar, però molts d'ells, la majoria, diria que ja s'hi van quedar. Crec recordar que és Josep Font Bernat, el pare de la radiodifusió a Andorra, havia sigut als temps de la República, el director de Ràdio Associació de Catalunya fins al 1937, s'exilia a París, participa als fets de Prats de Molló, amb Macià. Doncs bé, és el pare de la radiodifusió d'Andorra, a finals dels 50, en català, òbviament. Diu que Andorra té alguna cosa que t'atrapa i que t'hi fa quedar.
I això és el que li va passar amb ell i a molts altres. No tenim més temps, Eduard Valle, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia per explicar-nos no només la història de Miquel Lladó, que és molt significativa, molt exemplar respecte a això, sinó aquesta evolució a partir dels anys 40-50 a Andorra fins avui en dia, i que han creat aquest substracte literari i cultural en general tan destacat. Ell, el professor Valle, és qui és el responsable de l'edició i el pròleg de l'obra de Miquel Lladó, Els camins de la por, per Editorial Fonoll, és el que abans he fet la confusió. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, encara es nota aquest pòsit cultural. Sí. És Andorra, realment, cada cop més és una visita que té, que no és només comercial, sinó que pots anar-te'n més enllà.
I tenen projectes, en fi, a nivell cultural molt oberts, perquè hi ha una cosa que és, en fi, la història universal, en aquest cas, la història universal localitzada en un estat petit com és Andorra i Sobirà, no deixa de ser una història concreta, però és una història sempre general de la humanitat, la immigració, el turisme i la problemàtica més diferent.
Les integracions i desintegracions culturals.
Tot això, i és, no, Andorra està fent un... En fi, és un país admirable en moltes coses.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.